COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts des de Tarragona. Continuem a Riera en COPE, i en què sabem que Josep Fèlix Ballesteros està una mica més lluny de mantenir l'alcaldia de Tarragona. Les hores i les converses avancen i, de moment, la CUP li vol posar fàcil a Esquerra Republicana a l'Ajuntament. Tot seguit els ho expliquem. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Tornen també els companys de Curto López Abogados i a partir de la una ja saben Nacional 240 amb propostes d'oci a Tarragona i Lleida per als propers dies. A partir de 2:15 al migdia COPE torna el Jordi Cervera. Seguim amb la ronda d'entrevistes que ens porta des dels camps de refugiats de Lesbos. No es perdin la història d'avui tampoc. Tot plegat serà en directe a partir d'ara i fins a les dues al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Tenim el cel serè a la província de Tarragona i seguirem així durant les properes hores d'aquest dimecres. Pujada de temperatures avui, 27 graus a Tortosa, 25 a Reus, 24 a Tarragona, 23 al Vendrell i a Gandesa. El vent de mestral que bufava amb força a la zona del delta de l'Ebre va perdent ja intensitat. A la tarda ens quedarà un vent força suau i a la resta del territori vent variable amb la mateixa intensitat, suau. Per demà dijous serà un dia d'estabilitat. Cel serè a tota la província, temperatures que pujaran, 27 graus de màxima a Tortosa, 26 a Gandesa, 23 a Reus, 22 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable, suau, amb brises al litoral durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
A Tarragona, la CUP facilitarà la investidura del cap de llista d'Esquerra Republicana, Pau Ricomà, com a alcalde de Tarragona. Ho ha explicat aquest matí la regidora Laia Estrada en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Diu que els anticapitalistes han estat imprescindibles per desemmascarar el veritable rostre de Ballesteros i ara volen ser-ho també per tancar aquesta etapa socialista. De moment, la CUP no prioritza entrar al govern i debatrà el paper que ha de jugar el plenari en una assemblea oberta la setmana vinent.
Fer una nova Tarragona passa per fer fora Ballesteros. Nosaltres ja hem manifestat a Pau Ricomà perquè volem tenir una actitud proactiva que hem de parlar i, a més, volem saber quines són les negociacions que hi poden haver amb altres formacions polítiques per saber quins són els compromisos que s'estan establint també amb altres formacions. Posant sobre la taula una sèrie de compromisos que pensem que són imprescindibles per tal que el canvi que hi ha d'haver en aquesta ciutat sigui un canvi que vagi més enllà de simplement una modificació de sigles.
Per possibilitar la investidura, els anticapitalistes plantejaran a Esquerra 5 compromisos de mínims, entre els que hi ha modificar el pla d'ordenació urbanística, preservar l'anella verda i la renúncia al pla de la Budellera. De cara a possibles pactes de futur, avisen que no volen una Macedònia en què els projectes polítics es contradiuen, per això exigeixen claredat a Esquerra en les converses amb tots els grups. I, de fet, això és el que està fent Esquerra Republicana de moment, parlar amb la resta. Està confiats de poder obtenir l'alcaldia. La seva primera aposta és un pacte de govern amb Junts per Tarragona, en Comú Podem i la CUP. Diuen que aquest pacte donaria estabilitat i permetria el canvi. Pau Ricomà s'ha mostrat força convençut que això es concretarà en pocs dies. Ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
De cap manera pensem d'entrada en que ningú no entri, perquè seria un mal plantejament. Jo crec que tothom aportarà, tothom té coses a dir. Hi ha punts de trobada, moltíssims, moltíssims. Jo crec que com una negociació a tantes bandes, el primer que hem de fer és buscar tots aquells punts de coincidència, posar-los en valor i gestionar les discrepàncies. I això, bueno, demana bona voluntat i demana també, bueno, flexibilitat per totes les parts, cadascú sabent el pes que té i la seva responsabilitat. Farem l'acord que puguem i amb la gent que fem, però en sèrio que ara mateix la meva prioritat és que la gent valori la feina que fem. I els gestos simbòlics segurament hi haurà, però sincerament ara mateix no està en cap relació com a primeres prioritats parlar de coses que no sigui benestar de la gent.
El República reitera que descarta pactar amb el PSC de Ballesteros el guanyador de les eleccions. De fet, el candidat del PSC a l'alcaldia veu viable poder encapçalar un govern d'esquerres i progressista. L'actual alcalde avisa que serà difícil justificar un front que només sigui anti-Ballesteros i reitera l'oferta de diàleg amb la resta de grups. Insisteix també Josep Fèlix Ballesteros que no acceptarà canvis de cromos ni fragmentar l'alcaldia.
Estem disposats a obrir diàleg, no fronts, però sí diàleg amb qui vulgui. Ja sé que hi ha alguns que han fet del front anti-Ballesteros o contra Ballesteros l'objectiu de la seva vida política. Jo crec que sempre és una mala decisió apuntar-se a fronts anti. Nosaltres no intercanviarem res, no posarem la bandera aquí perquè llueixi per tot Catalunya, no farem res que no sigui parlar de Tarragona.
A l'espera d'iniciar ronda de converses formals, Ballesteros pica l'ulleta en Comú Podem, amb qui tenen, ha dit, una àmplia coincidència programàtica i d'objectius a traçar.
Una àmplia coincidència programàtica i d'objectius. Hi ha d'haver una proposta de governabilitat. Governabilitat vol dir quines polítiques fem o quines polítiques ens posem d'acord en fer.
I els ho avançàvem ja aquest dimarts, quan encara no havien passat 48 hores del tancament de les urnes, a Cambrils ja tenien tancat el pacte de govern. Les tres formacions sumaran ara majoria absoluta amb 12 de 21 regidors que conformen el consistori cambrilenc. S'uneixen, per tant, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el moviment, el portaveu del nou moviment Ciutadà de Cambrils. Camí Mendoza, que repetirà en el càrrec d'alcaldessa, reconeix que la situació política que viu Catalunya ha condicionat aquest canvi de peça en el tripartit, en el que ha deixat fora la seva anterior sòcia de govern, la candidata del Partit Socialista.
Amb aquestes dues formacions doncs, són els que han pogut trobar més sintonia a l'hora doncs, de consensuar els projectes per Cambrils i també doncs, tenint en compte la situació que estem doncs, també vivint al nostre país.
Encara no han volgut avançar com quedarà el repartiment de carteres. Els tres partits asseguren que se senten còmodes integrant govern i que serà bo per Cambrils. Escoltem els nous socis de govern d'Esquerra, el portaveu de Junts per Cambrils, Josep Lluís Abella, i el portaveu de Nou Moviment Ciutadà, Oliver Klein.
Tema d'infraestructures, tema de gent gran, de projectes que tenim a nivell de Cambrils per treballar, que tenim parats i tots volíem acabar-los. I pensem que això és el millor que hi pot haver per Cambrils. Des del primer moment, la llista més votada va ser Esquerra Republicana. Ella va ser la que es va posar en contacte amb nosaltres al primer moment. Veiem que era molt bo tant per Cambrils com pel país.
La nostra única bandera és Cambrils, la nostra única prioritat és Cambrils i en aquest sentit nosaltres tenim la feina feta i aquesta vegada ens tocava estar al govern. Doncs realment ens hem sentit més còmodes amb la que s'està plantejant avui dia i aquesta paraula còmodes és una paraula gran.
I una de les notícies també d'aquesta setmana postelectoral és la renúncia a l'acte de regidor del fins ara alcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, deixa la primera línia de la política després que l'Eina hagi guanyat les eleccions municipals. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, Alonso es mostra orgullós de la feina feta i d'haver posat Altafulla al mapa. Ara bé, també avisa que li preocupa que el municipi tiri enrere.
Creiem que el poble s'ha manifestat, possiblement és un vot molt antifèlix en Altafulla i per tant li correspon a uns altres governar. Jo crec que s'ha demostrat que n'hi ha sentiments que marquen moltíssim a l'hora d'anar a votar i crec que aquest ha estat un element clau en el resultat d'Altafulla. Hem passat de ser un poble a ser un exemple. I a mi em preocupa això, que tornem enrere, que tornem a ser un poble.
Després del tom electoral, l'Ajuntament d'Altafulla quedarà en mans de l'Eina, una coalició d'Esquerra Republicana amb una coalcaldia, Jordi Molinera i Alba Muntadas. L'Eina necessita dos regidors per sumar majoria absoluta al consistori. Jordi Molinera diu que durant aquesta setmana reuniran amb tots els grups i que diumenge ho analitzaran en assemblea. De moment han obert converses per tancar pacte de govern amb Junts, ara Altafulla o el PSC. Segons l'alcaldable, l'etapa d'Alonso s'ha caracteritzat per una mancança de participació o de voler escoltar la ciutadania.
L'escenari està bastant obert perquè hi ha diverses propostes de treballar amb d'altres formacions. Qualsevol formació política que vulgui entrar al govern, que vulgui treballar per Altafulla de manera conjunta amb nosaltres, doncs haurà d'assumir la idea de la coalcaldia de que l'Alba i jo doncs, serem els co-líders, els coalcaldes del proper govern republicà.
I hi ha més coses a banda de pactes i resultats. Notícia terrible aquesta, una nena de 5 anys ha mort aquest dimecres a la platja de la Pineda quan el vent l'ha empès mar endins amb el seu flotador. Treballadors de la brigada de neteja de la platja alertaven a la policia local de Vilaseca quan van veure com de manera sobtada la menor s'allunyava de terra fins uns 300 metres de la platja. Salvament Marítim va coordinar l'operació de rescat, la trobava ben poc després inconscient a l'aigua sense el flotador a mitja milla de terra. La nena va ser traslladada immediatament al port de Tarragona, els serveis d'emergències ho van intentar tot, però no van poder salvar-li la vida. Creu Roja ha enviat també l'equip de resposta immediata en emergències per atendre la família amb un traductor. La nena era de nacionalitat georgiana, es trobava de vacances a la zona amb els pares, pel que sabem fins ara. Segons l'Ajuntament de Vilaseca, el servei de socorrisme a la platja encara no està actiu en aquestes dates. I tornem a Cambrils, perquè allà l'Ajuntament instal·larà un sistema intel·ligent de reconeixement de matrícules i control de vehicles a les principals vies d'accés al municipi. L'empresa adjudicatària ja ha començat els treballs previs i la previsió és que a final de juny comencin a funcionar les 6 càmeres lectores. L'objectiu és millorar la seguretat pública i la gestió de la fluïdesa del trànsit, però també donar resposta a peticions dels veïns, sobretot arran de diversos robatoris al nucli de Vilafortuny. Aquest sistema disposarà d'una base de dades de vehicles i un sistema de control, monitorització i d'alerta en temps real, ubicat a la sala de control de la policia local. D'aquesta manera es podran avisar les patrulles més properes per intentar interceptar els vehicles infractors. Avui sabem també, ja ho sabíem, però avui ho refermem, la dieta mediterrània, seguir la dieta mediterrània repercuteix, redueix la mortalitat per totes les causes. Aquesta és la conclusió que reitera la revisió que han fet investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Rovira i Virgili. En el treball han analitzat 29 estudis, en total prop de 1,7 milions de persones i 220.000 casos. En successos, els Mossos han denunciat penalment un jove de 20 anys de Tarragona com a presumpte autor d'un delicte de maltractament d'animals domèstics. Un testimoni va alertar la policia que estava veient uns nois agredint uns gossos que hi havia dins un cotxe al carrer Riuonyà, al barri de Camp Clar. Ràpidament una patrulla va arribar al lloc, va veure a un noi fugint del lloc dels fets i a l'interior del cotxe hi va trobar 3 gossos lligats amb múltiples ferides per tot el cos. Un d'ells, encara a cadell, acabava de patir l'amputació parcial de les dues orelles. Els agents van intervenir i traslladar els animals a la protectora, on es recuperen favorablement. Els Mossos han pogut identificar i denunciar aquest home. L'amputació de les orelles d'un gos està considerat una falta molt greu a la Llei de Protecció d'Animals. Si aquesta amputació es fa sense cap garantia veterinària, podria suposar la comissió d'un delicte de maltractament. I atenció a aquesta, la policia local de Torredembarra va detenir dilluns un extreballador de l'empresa de transport urbà de la localitat. Hauria robat uns 2.000 litres de gasoil de la flota d'autocars. El detingut té 27 anys, presumptament ha estat cometent el delicte durant força mesos. Tot i que agafava petites quantitats de cada vehicle per no aixecar sospites, des de l'empresa va notar un increment del consum de carburant. Per cometre el robatori, l'home havia fet còpies de les claus de la nau on es guarden els autocars abans de ser acomiadat. I en plana cultural, els expliquem que la 12a Fira del Llibre Ebrenc tindrà l'escriptora Teresa Pàmies i el poeta Joan Brossa com a eixos principals de l'edició que aquest any celebra el centenari dels seus naixements. El Literàrum Mora d'Ebre comença demà, s'allargarà fins al 2 de juny a Mora d'Ebre i programarà 34 propostes escèniques inspirades en escriptors catalans contemporanis i clàssics. Entre algunes de les novetats d'aquest any hi haurà cafès amb els escriptors Maria Carme Roca i Jesús Maria Tibau. Aquest any afegeixen nous escenaris de programació com una passarel·la que porta del riu al castell amb una plaça extraordinària. Alguns dels artistes que hi participaran als espectacles són la poeta Dolors Miquel, el músic Marc Egea, els cantautors valencians Miquel Gil i Pau Alabajos o la cantant Big Mama. A més, Obeses i Jaume Coll, guardonat amb el Premi Ausias Marc, oferiran un espectacle en què música i poesia creixen juntes. L'edició no només oferirà espectacles, aquest any també comencen l'activitat Literàrum Escola per introduir la literatura dins les aules. El seu objectiu, impulsar la lectura i la literatura catalana entre els lectors més joves. El director del Literàrum Mora d'Ebre és l'Albert Pujol.
Espectacles de Literàrum, un concretament de producció pròpia, visitarà les aules conjuntament amb una persona que farà una adaptació pedagògica de la literatura, que farà aquell espectacle per a ajudar a mestres a portar aquesta literatura catalana d'un format diferent a l'aula. Aquesta és una molt important. L'altra és que cada any posat un nou lloc de programació. Enguany hi ha una passarel·la molt, molt xula que porta des de baix al riu a Móra d'Ebre fins a dalt al castell, que té una plaça extraordinària on podrem fer un espectacle que permetrà unes vistes molt xules de la zona del riu i del castell de Móra d'Ebre.
Són les 12:36, repassen portades de diaris. Al de Tarragona llegim: JunsPerCat cede la presidència de la Diputació a Esquerra. Reus Digital destaca en portada que la Fundació Futbol Base Reus comença a caminar amb 200.000 euros de pressupost. I al Tarragona Digital expliquen que les persones cegues no han pogut votar de manera autònoma en cap municipi de Tarragona. Al diari més, en portada, mor una nena a la Pineda després de ser rescatada a mitja milla de la costa. I finalment al Tarragona 21 destaquen que Ballesteros veu viable liderar un govern d'esquerres i subratlla les coincidències amb els comuns.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Hem arribat a les 12:37. Ens aturem minut i mig amb uns quants consells i continuem.
¿Duermen los árboles?
Danos otro susto, María, que vas a una risa floja.
Esto es una roquilla.
Es de chavela que acabo de hacer ahora mismo con mis manitas.
Y es que es todo artesano.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
13 al día, todas las noches, de lunes a viernes, en 13.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Los exámenes, el trabajo, las series... ¿Has pensado cambiar ya el portátil? Como en El Corte Inglés tienes ahora hasta 150 euros de descuento en portátiles, igual ni te lo piensas.
Con procesador AMD Ryzen, gráfica Radeon Vega y Windows 10.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mucho más que un buen precio.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, doncs seguim amb més coses al programa. Els torno a tenir aquí, ells puntuals. Arriben sempre a l'estudi els dimecres. El Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Arturo Ortega. Molt bon dia, què tal?
Buenos días, Mònica.
Que bé veure-us per aquí, eh? Escolta, m'agrada veure l'estudi tan ple. Així sí, m'agrada. Heu de tornar a portar convidats i convidades, eh? Un altre dia. Que sí, dependent, això,
sí,
eh?
Sí, està bé.
Que
lo tenemos pendiente.
Sí, sí, sí. Cierto, ah, això vol dir que tienes un tema ja en la cabeza. Bueno, ara en parlem. Sí. Avui hem de continuar. Els que ens segueixen habitualment saben que la passada setmana vam estar fent una mica de ronda de preguntes i respostes, les preguntes més habituals que us arriben a vosaltres al despatx i que també els oients fan a través de la ràdio, del mail i del telèfon que tenim aquí. Van quedar coses al tinter, per tant, seguim amb les preguntes. Luis, ¿dónde nos quedamos? Quina és la pregunta que ens toca perquè ens resolguin el Miquel, Arturo i tu també?
Buf.
A veure, va.
No, a ver, si no recuerdo mal, Miquel, nos quedamos en el
cómputo de las pensiones.
En el cómputo de todas las pensiones, que lo explicaste de carrerilla.
Sí. No, jo estic impressionada, Miquel, de veritat, eh? Que pugui retenir tota aquesta informació. No. Jo és que sóc de lletres i a mi aquestes coses, admiració total.
Bueno, jo continuo tenint una pregunta. Com que no em deixa temps a introduir les preguntes
pregunta,
aquí,
Arturo,
us trucaré al despatx si no s'ha de contestar a l'antena. Si d'aquella manera.
Mira, 977-22-35-22.
Ja me'n recordo.
I les llargues esperes sí, als jutjats.
Puc... Uf. Sí. I te cuento. A veure, ja introdueixo la pregunta. Que hem estat parlant d'un treballador que té un problema, una malaltia i tal, sí. I ja es troben en situació que no pot treballar. Què passa amb una persona que té una malformació congènita, té un problema abans sí? de començar a treballar una i pregunta, no podrà treballar?
Una pregunta molt interessant.
Sí, molt bé.
Perquè et dona
10
lloc...
punts.
Sí.
I
és d'examen, eh? És d'examen. Anem a veure. La Llei General de la Seguretat Social, el que preveu, en principi el que preveu, és que si tu tens unes lesions congènites o anteriors a la vida laboral, a quan comences a treballar, en principi, com tu ja comences amb aquest dèficit, no, aquestes lesions no poden donar lloc a una incapacitat permanent.
Ah.
Bueno, això és el que diu la llei.
La llei.
Però després això s'ha anat modulant i s'ha anat flexibilitzant. És a dir, la jurisprudència el que parla és que si tu, per exemple, comences la teua vida laboral amb un dèficit visual, equids,
sí,
o una enfermedad neurodegenerativa equids, però està en un estat que, òbviament, tens unes limitacions, però tu ja comences amb aquestes limitacions i has anat durant tota la teua vida laboral treballant amb aquestes limitacions, d'acord? Però si arriba un moment que, pel pas del temps i per la lògica d'aquestes patologies que solen degenerar, si arriba un moment que aquestes patologies han anat agravant-se, encara que siguin patologies anteriors a la vida laboral, tu pots demanar una incapacitat permanent per aquestes patologies. Però el requisit és que tu acreditis que s'han agreujat. D'acord? Si estan igual, no.
No.
Perquè tu ja has començat amb aquest dèficit.
Uh-huh. Vale.
No sé si t'he contestat la pregunta.
Perfectament. Molt bona
s'ha de
pregunta.
Fer una cotització mínima o...
Sí. Al igual que la pensió de...
Us esteu avançant a les preguntes.
Bueno, ja la contesto. Al igual que la pensió de jubilació, totes les pensions contributives tenen uns requisits de cotització. Per a les incapacitats permanents aquí
sí. Perdona, Miquel, sí. Hago la pregunta porque sí. Además es de una persona que dijo, oye, os escucho en sí. Antena y os hago la pregunta y entonces tú ya la acabas.
Sí.
Es una persona que tiene 30 años y lleva desde los 20 trabajando,
sí.
¿Vale? Y nos pregunta, ¿tengo derecho a la incapacidad?
En este caso, como tiene menos de 31 años, requerirá 3 años de cotización.
Exactamente.
A partir de 31 años, como mínimo tienes que tener 5 años de cotización. A partir de los 31 años, como mínimo 5 años de cotización. Pero tienes que cumplir también la regla de la edad que tienes menos 20 dividido por 4.
Mare meua. A veure, sí, cifras y letras.
Por ejemplo.
No, eso es de primaria.
Déjame
eso
un folio. Por ejemplo, tienes 50 años, ¿de acuerdo?
Sí.
Tens 50 anys. 50
menys 20 dividido por 4.
Menys 20.
Ho està fent, senyors i senyors, de veritat, a la vieja usança.
Dividido por 4.
No, és un moment magnífic.
I com a mínim, 5 anys. D'acord?
Sí. Mira, doncs és interessant saber això. Si tens menys de 30...
Com a mínim 3.
30 sí, anys, mínim 3, això, a partir de 31, però, mínim 5.
Però ull, això per a les prestacions d'enfermetat comú.
Uh-huh.
En canvi, per a les prestacions derivades d'accident de treball, enfermetat professional i accident no laboral, és d'un accident que has tingut fora de la feina, exacte,
no
et demanen període
de carència.
De cotització. És a dir, que si tu el primer dia de feina tens un accident que provoca que tu no puguis tornar a treballar, tens dret
a una incapacitat
sí. No, permanent. Clar, és que a veure, inclús això no ho pots preveure.
Inclús és més. Jo vaig tramitar una incapacitat permanent d'un senyor que mai va arribar a treballar. Però ja estava contractat, tenia que començar a treballar aquell dia i anant a la feina va tindre un accident.
Què em dius ara?
Déu-n'hi-do. Quina mala sort.
Ostres.
Déu-n'hi-do.
No, és que és...
Això és important saber-ho.
Sí, sí. Ah, doncs mira, molt interessant. Sí,
Por eso, Mónica, como puedes ver, es muy complicado contestar a una antena, pero hay mucha gente que dice, oye, pues contéstamelo, que vengan al despacho y...
Sí, això, evidentment, bueno, repetim cada setmana, però sí. No està de més, eh? Vull dir, aquí parlem de nivell general, no? Posem sí. Exemples generals, cada cas té les seves
però
particularitats.
Estàs al·lucinant. Després
també hi ha també una altra cosa que és més tècnica, però també s'ha de saber, no? Aquest acutis, no solament el que hem parlat ara per les prestacions d'enfermedad comú, ja hem dit que totes les altres, les de caràcter professional, accidents i tal, no requereix període previ de cotització, per les d'enfermedad comú, a part de tindre aquesta cotització mínima que et diu la llei segons l'edat que tinguis, també dintre dels últims 10 anys has de tindre una quinta part d'esta cotització.
Vale. I una cosa, perquè potser hauríem de fer un dia un programa especial d'autònoms i autònomes.
Sí, és una crítica, Mònica, per favor. Hombre,
mira, que no tengo tan buena vista, que des d'aquí no leo, o sigui, que consti que no hi ha trampa ni cartó. Eh?
Però com que treballes a la ràdio, això no és motiu d'incapacitat.
Ja, ja, ja.
No. aviat hauré de mirar això, perquè cada vegada hi veig menys. Però no. No sé si de veritat, perquè si convé fer un dia especial...
Mònica,
és la darrera ja?
Mira...
Ah, mira, doncs sí, autònoms. Doncs vinga, autònoms i autònomes. Que...
No, és que, además...
Sempre és pobre, és una situació pitjor.
Nunca habláis de nosotros. I, además, nos lo dicen.
Són los últimos hablamos... de la lista.
No, home,
jo sempre trec el tema, que consti, Sí. Aquí jo no em vull tirar floretes, bueno, però sempre trec el tema.
Els tres que estem aquí som autònoms.
Efectivament.
O sea, imagínate ser autònoms.
Aquí guanyem per golejada.
Espera, abans que entreu els autònoms en tromba... aquest pobre senyor o qualsevol altra persona que hagi cotitzat molt poc perquè és molt jove, no sé què, quina penalització té, si és que té alguna a l'hora de cobrar? Què és el que cobraria de pensió?
No, és que el problema no és qüestió de penalització, no. És que la llei moltes vegades és molt estricta. És a dir, si et falta un dia de cotització i no arribes al mínim, doncs no pots demanar una incapacitat permanent.
Bueno, però aquest senyor de 30 anys que m'has dit, 3 anys cotitzant, sí. Molt bé, doncs sí, els ha cotitzat.
Este
i
sí.
Què li
sí.
Queda?
Bueno, doncs el...
Igual, 55% sí, de la base reguladora.
Vale, sí.
Si és una absoluta...
Bueno, hi ha coeficients de reductor també pels anys treballats, però això seria molt complicat d'explicar.
Doncs vinga, anem però, bueno, una mica a fer una...
No és que te paguin 112 euros de pensió.
No, és complicat.
Perquè la incapacitat permanent total té la garantia de les pensions mínimes contributives, com a mínim cobres 490 euros, com a mínim.
Després, si no m'equivoco, per
maternitat... I una absoluta, com a mínim, té mínims de 600 i pico d'euros, com a mínim.
No? Per maternitat, també...
Sí, un complement de maternitat.
Hi ha complementos.
Això, com dèiem, són casos ja particulars i específics. Anem a fer una mica la radiografia de la situació per a autònoms i autònomes. A veure, Miquel.
Bueno, en principi, la situació per a autònoms és exactament igual que per a un treballador de règim general.
Em sorprèn aquesta afirmació.
Només n'hi ha una diferència jurídica, és que un autònom no pot demanar una incapacitat permanent parcial, aquella de la indemnització de les 24 mensualitats.
Sí.
No.
Ah.
Això només ho poden demanar els treballadors per compte aliena. D'acord? Aquesta és la primera diferència. Després, per tot el demés és tot igual, període de cotització, anys cotitzats, etc. També, avui en dia, com a autònom, tu pots escollir tindre, si ho pagues, la protecció d'accident de treball, que abans no
des
hi havia...
Des de fa pocs mesos, això.
No, ja fa uns anyets, sí. Ja fa uns anyets.
Bé, però amb el canvi de l'estatut, diguéssim, sí. Dels treballadors autònoms, sí. Darrerament es va millorar la situació,
sí,
per entendre'ns.
Correcte, sí. Tu pots cotitzar-te per accident de treball, per tant també tindries els mateixos beneficis que un treballador de cuenta aliena. I, per tant, amb tot el demés no hi ha diferència.
Doncs mira tu que sí no m'ho esperava, això.
Sí, però bueno, sí que, però de fet sí que no hi ha diferència.
Hi ha un però, anem al però.
Sí, hi ha un però.
Anem al però.
És
a dir, la Seguretat Social sempre a l'hora de valorar una possible incapacitat permanent d'un autònom, per exemple, valorar dos professions iguals, de règim general o d'autònom. Una professió, per exemple, d'oficial de la construcció, de paleta, d'acord? De règim general. O un senyor que és autònom...
Paleta,
que pot ser.
Sí.
Vale. Aquí la Seguretat Social sempre fa una diferenciació. Diu, clar, el que és de compte aliena ha de complir unes ordres,
I ha de fer de paleta.
L'autònom, com és autònom, doncs deu tindre... pot organitzar-se la feina, si es cansa pot parar, és a dir, no té ningú que l'ordeni, pot organitzar la seva feina, té treballadors i tal. Bueno, això a una empresa de molts treballadors val, però a una empresa petita, que són la majoria, a les pimes, o un autònom que té contractat a un ajudant, que sigui, aquest senyor fa la mateixa feina que un professor. Però la Seguretat Social es tracta diferent. És a dir, per unes mateixes lesions... a un paleta treballador contra aliena, doncs li dona la incapacitat i a un autònom és molt més difícil. I quan anem al jutjat sempre et diuen el mateix.
És una mica absurd, no?
Sí, però bueno, però quan anem al jutjat sempre et diuen el mateix, Arturo.
Si es cansa, deixeu.
Clar, és que no, com se pot organitzar su propi treball, pot contratar o pot no sé què, pues clar, los requerimientos físicos no són tan importants.
Sí, recordo una administradora de finques que havia feia de venedora de pisos i tal, i li van dir, pues bueno, si es cansa pujant escales, vengui només baixos. Sí.
Clar, és que és completament absurd, clar, com que és autònom, no aixequi la persiana.
Per tant, jurídicament la llei no ho distingeix, però de facto els òrgans avaluadors de la seguretat social i les mútues d'accidents també ho fan.
O sigui, que al final, a la pràctica, el tracte, diguéssim, sobre el paper és igual, però si ets autònoma, has de lluitar una mica més.
Exacte.
Costa més.
Bastant més.
Costa més. Inclús els jutges també, a vegades hi ha sentències que et diuen no, és que clar, com ets autònom, pots organitzar la feina i tal. És més complicat. No tindria de ser, però ho és.
No hauria de ser.
Ja podes veure, Mònica, que... Es que a mí esto, lo del paleta, me hace gracia porque tuvimos un caso que le decían, no, bueno, si se cansa, usted vale. Se va al despacho para hacer los presupuestos y sí. Tal. Ya, pero es que, el que pone el ladrillo soy yo. Bueno, pues
clar,
si se cansa,
en general,
sienta...
la situació més habitual és que, si posem claro. Aquest exemple d'aquesta professió, ets qui fa els papers,
tot.
Qui posa els totxos, qui fa la pastada...
I possiblement si has d'entregar una obra a temps i tal, pues te quedes tu més hores de treballar. Exacte. Que el treballador al qual no està obligat.
Fas 11 hores
en lloc. Per tant, moltes vegades la situació, els autònoms... però bueno...
Com sempre.
És la part de...
Sí.
Jo tinc una pregunta, espero que no sigui massa recaragolada. Vaig veure un autònom...
Això és que ho serà.
Dic que no sigui massa. Un autònom tenia contractada amb la mútua...
Ui, és massa.
Accidents no laborals, però no accidents de treball. I el pobre home va tenir un accident de treball...
No, això no pot ser.
El va enviar a la mútua i la mútua va dir que no ho tenia contractat i, per tant, no la tenien. No. I a la Seguretat Social no la tenien perquè era accident de treball. Bueno, jo em vaig trobar amb això i dic, li he de preguntar
bueno,
a Miguel
sí,
la propera vegada que estigui en
antena. Jurídicament, tal com he dit abans, la protecció per accident de treball, l'autònom l'ha de contractar. Vull dir, és voluntària, per tant, no és obligatòria. Per tant, quan te dones d'alta d'autònom, tu has de demanar de forma expressa. Si tu no la tens contractada, òbviament la mútua no respondrà com a accident laboral, però la Seguretat Social sí que haurà de respondre perquè se considerarà com un accident, se tramitarà per contingència comú i tindrà la protecció de contingència comú.
Ho hem de deixar aquí avui. Hemos hecho todas las preguntas que teníamos en la lista.
Queda alguna, pero bueno, la semana siguiente.
Bueno, doncs fem una cosa, com que en queden poques, no? Veig aquí, per lo que veo, si des de lejos un par deben quedar en esa lista, que no estan tachades. Sí. Doncs, si us sembla, recopilem en els propers dies algunes més, val?
Sí. Parlarem d'algun tema també bastant delicadet.
Farem. Ah, sí?
Sí. Parlarem del govern.
Ai, com li agrada. I encantaria fer tertúlia política a l'Arturo, de veritat.
L'hauries d'invitar a tertúlia política.
No, Arturo, que estem justament setmana post-eleccions i no pot ser això, ja passadíssim.
Jo sentim tema delicat, jo soc del temps del tipicoll i de la pròxima setmana hablaremos
del govern. Doncs igual sí, ja veurem. Això serà dimecres vinent, de moment, ja saben que si tenen dubtes, Curto López, abogados, a Tarragona tenen despatx a carrer Mossèn Salvador Rita Orifaus número 27, Cantorada, Marqués de Montoliu, i el telèfon és el 977-22-35-22. L'ho he dit tot, sin mirar, oi? Jo crec que avui m'he guanyat un cafè o algo,
Jo penso que sí.
Doncs Arturo, Miquel, Luis, moltíssimes gràcies.
A ti.
Encantat. Fins la setmana vinent.
Curto López, abogados, t'ha ofert aquest espai. Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2019. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 28 de juny. Més informació a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Gaudeix de la mar i de la Costa Daurada amb Mònica Hotel. Mònica és un hotel de 4 estrelles superior, situat al cor de Cambrils i a pocs metres de la platja i el Club Nàutic, que t'ofereix tot el que necessites perquè les teves vacances siguin inoblidables. Informació i reserves a hotelmonica.com. Mònica, un hotel amb encant a Cambrils, Tarragona.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 20 nuevas por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
T'agradaria gaudir del restaurant Sol Ric encara més a prop teu? Doncs estàs de sort, perquè obrim el nou Sol Ric Alta Taverna a la plaça de la Font, número 31, amb el millor del Sol Ric i les noves especialitats en peix i marís fresc, tapes gourmet i una àmplia selecció de vins. Nou Sol Ric Alta Taverna. Reserva ja al 977-895-704 i a restaurantsolric.com. Obert tots els dies des de les 10 del matí. I visita'ns també al nostre restaurant de sempre, a la Via Augusta 227 de Tarragona.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Tres minuts i arribarem al punt de la una. Seguim reiem ara amb l'Estefania. Estefania, bon dia. Reiem perquè no tinc res a veure amb l'Hotel Mònica de Cambrils. No, de moment no. És coincidència. És coincidència.
Sí, sí.
Però bé, arribarem a la una comentant el més destacat a la xarxa i amb la nostra cançó del dia. Avui sona Oasi, sona Noel Gallagher, perquè està d'aniversari. 52 anys, eh? Noel Gallagher? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja fa anys, eh, d'aquesta cançó, també. Però bé,
Noel, em sona, eh?
Et sona, aquesta sí, ja et sona més, sí. No? Sí, 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 aquí ja, ja he anat més a tiro segur, eh? No la que et vaig posar ahir. Però bé, avui suposo que Noel Gallagher no és trending topic, no?
No,
encara?
Bueno, l'actualitat mana una mica, menys el trending topic, que és Feliz Miércoles, però tenim entre les primeres posicions Iveco, perquè
sí,
ha passat algo tràgic, no? Una empleada s'ha suïcidat. Va ser ahir, tras la difusió d'un vídeo sexual seu entre els seus companys de feina. És lamentable, la veritat.
És terrible, és terrible i et, més d'aquestes notícies que et fa pensar què ens està passant com a societat, sincerament, no? Terrible, terrible. Suposo que serà un tema que farà reflexionar molt.
Sí, ara Comissió Obreres vol denunciar Iveco perquè no va activar el protocol d'assetjament.
Bé, doncs això també... trist trending topic en aquest cas per Iveco. Què més?
Després hi ha un així... simpàtic, el trending topic.
Sí,
és
Plátano, a veure.
Plátano de Canàries, perquè demà és el dia de Canàries.
Què em dius ara?
Sí, crec que sí. I Plátano de Canàries ja han començat a celebrar el dia. Llavors és trending topic i la gent doncs està comentant bastant.
Ah, molt bé, doncs curiós, escolta, curiós. Des d'aquí també felicitats a tots els canaris i canàries. Visca el Plátano de Canàries i ens volen convidar a anar a fer algun viatge a Canàries. L'Estefania i jo encantades de la vida també. I tinc temps per un mes molt curtet.
Vale, Julio Ferreiro, l'alcalde en funcions de Corunya, dimiteix després de la seva derrota a les urnes al 26M i deixa l'alcaldia, deixa la primera línia de política.
Un d'aquests alcaldes del canvi que no ha renovat el càrrec. Molt bé, doncs moltes gràcies, Estefania. Fins
merci.
Ara. Amb això arribem al punt de la una, es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE i després encetem el migdia COPE amb moltíssimes coses.